tot.
No em diguis que no, és impressionant.
Bueno, és que a mi, saps que aquest tipus de música a mi és que m'agrada molt aquesta música.
És que ella és espectacular.
Vas a veure,
dona,
eh?
Si l'he vist dues vegades. És que és al·lucinant, aquesta dona, al·lucinant. Quina energia i quin bon rotllo.
Hola, Natza.
Hola. Que comencem així, ja, bueno, com si ens acabéssim de veure ahir.
Que ho trobes a faltar, això, no?
La ràdio? No.
No?
No. No, no. No, m'agrada molt i em fa molt feliç. De fet, estic molt nerviosa d'estar aquí.
Ho sabia, que estaries nerviosa, sempre dius el mateix.
Sí, sí que estic molt nerviosa, però no. Estic molt contenta amb la decisió. Ara la començo a gaudir més, perquè sí que he passat uns mesos...
Malament, sí?
Malament. Hi ha uns mesos de vertigen. De vertigen, fins que no et situes. Són molts anys de deixar una, de fer una rutina. Fins que no et situes, sí que hi ha un canvi.
Què estàs fent?
Estic fent, mira, ara vinc a presentar-te un llibre.
Ah, sí, mira, sí. El tinc aquí, el meu llibre, que a més tenen ja, estan ja, que fins i tot el punt de llibre és la seva cara.
Això és l'editorial,
ja,
eh?
Sí.
Que em sembla bé.
Al marge del llibre, que ara en parlarem, tinc algunes certeses i molts dubtes, que és un recopilatori dels articles que setmanalment els dijous escriu la pública, dimecres a la web, dijous als diaris, la Natza Ferrer, el diari Ara. Al marge d'això?
Al marge d'això estem fent un podcast amb la Judit que es diu El Nou Paradigma, que és molt divertit i ens ho passem molt bé. I estic experimentant unes rutines noves que em permeten viure d'una altra manera.
Rutines noves?
Rutines noves, sí. Rutines noves vol dir que jo no em desperto ara, poso la ràdio, miro Twitter, com poso davant de l'ordinador i començo a escriure guions. Això ja no és la meva vida actual.
I no la trobes a faltar perquè pel volum de feina, que no el volies assumir tan volum de feina, perquè ens entenguem, tanta pressió del dia a dia...
Perquè estava cansada, realment estava molt cansada. Jo no sé com aguantes tu tant, perquè al cap i a la fi jo feia molt menys temps
Per això que has passat tu aquests mesos que deies?
Perquè et vertigen.
Sí.
Però si mai...
El vertigen, perquè mira, un dia amb la Terriba sempre... saps que amb la Mònica tinc una relació de germans, amb la Mònica sempre parlem, i més ara que ja no som competència directa, amb la Mònica moltes vegades hem parlat que això passa molt a la societat, que nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
Ah, sí.
Saps què vull dir? No que parli, no, és a dir, i què faràs? I on aniràs? I, ostres, i això és un risc, també, moltes vegades. Clar, tu penses que jo tinc ganes de llevar-me cada dia a les 4 del matí? Pues,
jo penso que una mica tu sí.
Bueno, perquè m'ho passo bé, perquè saps que l'equip és meravellós i que aquesta ràdio, malgrat tot, té gent fantàstica i meravellosa. Però dit això, no, tot això no ho trobes a faltar?
Sí, trobo molt a faltar
aquesta...
No, l'espai no de RAC1, perquè sempre m'ha semblat un espai deficient en moltes coses.
Home,
sí,
molt.
Sí, sí. Però sí, home, us trobo... Jo trobo a faltar les persones, bàsicament. I ara diré una cosa molt cursi, no? Però és el que és. Trobo a faltar les converses que teníem amb la Marga, amb la Montse...
Sí,
bueno, amb certa gent, tampoc tota. Vull dir que jo no sóc amiga de tota la ràdio.
Ah, no, esclar, no. Escolta'm, per què la voluntat de fer un article sobre recollida de llibres? Per recollida d'articles,
doncs, però... Mira, això va ser una idea del meu editor, del Joan Carles Girbés, però era una cosa que jo feia temps que també volia proposar, perquè tu que llegeixes els meus articles setmanalment, els articles jo els hi tinc una especial estima, perquè és un exercici, per mi, bastant literari, d'opinió, de visió del món, que m'agrada molt treballar-me'l i cuidar-lo molt. Per tant, és una cosa que no faig com l'ofici que fem diàriament d'escriure pum, 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 sinó és una aturada en la que et prens el teu temps, i hi ha hagut que m'hi he dedicat molt de temps, una cosa molt cuidada que em feia una certa il·lusió que tingués un format fora del diari que passa i l'utilitzes amb sort per fregar, no?
Estàs d'acord, Natza, que amb una persona que fa ràdio com has fet tu, i que escriu articles com has fet tu, costa molt més escriure un article i dedica molt temps a escriure aquell article que el que pugui fer d'un guió per la ràdio?
Molt més, sí.
I la gent que escriu no s'ho creu, diu, però com és possible?
Molt més. A part que tu i jo, justament, que ja tenim una edat, tenim molt ofici radiofònic i, per tant, el guió el tenim moltes vegades de suport, però no hi vas a petar els ulls en el guió. Per tant, i sobretot aquesta cosa de la ràdio, que nosaltres ho diem, bueno, ara perquè hi ha molts més mitjans i pots escoltar-ho sempre, però la cosa escrita que queda sempre fa aquell respecte. No sé si tu et passa, però sempre t'ho mires des d'una altra perspectiva.
La sensació que, com si les paraules, que ja no se les endolvent, abans sí, però ara no se les endolvent, i en canvi el paper ja queda, no? Mm. Per cert que el llibre l'has dividit en les quatre estacions.
Sí.
Per?
Per aquesta cosa que nosaltres vivim a les temporades, començant-les a l'estiu, no?, que seria el final d'estiu, i anem seguint molt aquestes estacions. I jo sóc una persona molt obsessionada amb el temps. Jo amb la Mònica tinc una gran relació perquè...
Usar,
sí, sí, perquè a mi m'apassiona el tema del temps, i perquè necessito molt que les estacions continuïn existint. Jo, que també sóc paranoica amb el tema del canvi climàtic i tot el que ens ve a sobre, les estacions les necessito perquè em donen aquesta cadència vital. I aquesta cadència vital t'afecta també a l'hora d'escriure els articles. No estàs igual a l'estiu que estàs a ple hivern o quan comença la primavera. I trobo que això és bonic també d'ensenyar-ho i de recollir-ho d'aquesta manera.
Tens més dubtes que certeses encara o no?
Molts, molts més, cada vegada més. Ara mateix, en el moment en el que estem, de l'únic que tinc són dubtes. Sí, sí.
En aquesta capacitat que tenies també de treballar molt i de fer moltes coses i que ara tens menys, penses més ara?
Penso més pausadament.
Més pausadament?
Sí, 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 tinc més temps de pensar pausadament. Això no vol dir que arribi a cap conclusió, només que tinc més temps per...
No et fa por pensar?
Por.
Respecte.
Respecte, sí, però jo ja fa molts anys que m'he acceptat tal com sóc i sé que em desperto pensant, de fet dormo pensant i és el que m'acompanya.
Tot el que penses ho escrius ja o no?
No.
O guardes moltes coses al teu calaix de coses que no s'ha d'oblidar però que no es poden publicar?
No, jo no tinc res que no pugui publicar, és a dir, sóc molt lliure en aquest sentit, ho explico també en aquest recull, perquè he fet un pròleg i un epíleg que ho acompanya i explico una mica aquest ofici nostre, però no, intento que no em condicioni res perquè malament aniríem.
Una de les coses pitjors que passen quan viatges a una ciutat europea és que et recorda massa la teva ciutat. Les mateixes botigues, els mateixos lemes, les mateixes olors, els mateixos aparadors ocupant arquitectures diferents, els mateixos paraigües per a pluges escasses i per pluges abundants, la clonació és inquietud. Quina punyetera casualitat que el primer article que vas escriure per al diari Ara, ahir pensava justament això, quan baixava pel portal de l'Àngel de Barcelona i veia que, per exemple, hi havia botigues ara en creixement, que són les mateixes botigues que trobes a qualsevol lloc del món, anava cap a una de les millors places que hi ha al món, que és la plaça Sant Felip Neri, i baixant pel portal de l'Àngel el que veies és que s'assembla allò igual que al costat del Duomo de Milà, que les galeries Lafayette de París, o que qualsevol que pots anar a l'Índia, que ara també Mango entrarà per allà.
Sí, sí.
I el primer article vas escriure sobre això, sobre la presumpta solidaritat d'Ortega, no?
Sí, que jo, a mi això sempre m'ha fet molta gràcia, aquesta gent que s'escaqueja de pagar tots els impostos però llavors regala màquines a hospitals. No em fa gràcia, em fa fàstic, bàsicament. I és un tema que l'he reincidit perquè el tema aquest de la caritat cristiana em preocupa molt que encara estigui tan establert. Llavors jo crec que una redistribució molt més equitativa respecte als impostos, per exemple, evitaria que qualsevol ens hagi de fer un favor. I normalment pensa que aquests que ens fan favor són homes grans, amb la qual cosa tampoc em genera cap satisfacció.
En tot cas, el segon article sí que... també és aquelles coses que dius, no, ja... Segon article, de qui parlaves?
De Putin, de Putin sí, sí.
Bueno, de Putin, d'aquella manera parlaves de Putin. Sí, parlaves sí. D'un cartell que s'ha anat, que l'hem
sí,
vist
sí.
En aquests
bueno,
últims dies.
Sí, perquè com sabeu, el col·lectiu homosexual
ara
a Rússia...
Ara parlava l'Àlex Bustos,
sí,
precisament.
Sí, sí, sí. Home, jo fa temps que escric sobre temes...
LGTBI,
perquè és un tema que m'interessa i em toca de prop, però a part perquè a Rússia, com altres països, les llibertats estan absolutament tocades. I el que està passant amb el col·lectiu homosexual a Rússia és demencial. I amb això s'ha de insistir, perquè moltes vegades aquí la gent et diu que ja està tot fet i que no s'han de posar banderes i que ja està tot solucionat. Hi ha aquesta mirada tan curteta, de dir, ni aquí estem arreglats, però si mires molt més allà, encara molt menys. Per tant, s'ha d'insistir en aquests temes de la gent que ho passa malament.
Ho deia perquè aquest article era sobre una imatge que hem vist
sí.
Ara ahir a les xarxes... Que, és
que van
imatge...
prohibir.
Correcte,
sí,
que van
sí,
prohibir,
sí,
que era
sí.
Maquillat, el Putin
sí,
maquillat...
Sí, que és boníssima. Aquesta imatge és boníssima.
Rellegir-los, recuperar-los... T'ha suposat un exercici de dir... Tio, han passat 4 anys ja d'això.
Sí, 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 molt bèstia, sí. Pensa que els articles que hem seleccionat són els més intemporals, és a dir, no aquells que en aquella setmana passava una cosa i s'explicava detalladament, que jo també n'he fet d'aquests, sinó els que parlen una mica més del moment en el que vivim i com som els éssers humans, que a mi és el tema que sempre m'interessa més, no? Rellegir-los m'ha suposat un exercici. A mi, com a qualsevol persona d'aquestes exigents, quan rellegeixes una cosa canviaries molt. Però
no, i no ho has fet?
No ho hem fet justament perquè jo defenso el
un
moment...
temps i un espai.
Exacte.
Claríssim.
El temps i l'espai.
Fins i tot escriure malament l'article perquè tenies pressa.
Sí, i sobretot, que també ho explico en el pròleg, el concepte de la perfecció. No fem res mai que sigui perfecte. L'únic que hi ha perfecte en el món és la naturalesa, amb les seves imperfeccions. Per tant, modificar els articles per fer-los més polits, perquè aquella paraula no era la que aquell ara posaries i la volguessis canviar, m'ha semblat que no, que els havia de deixar...
Això que et diuen ara en castellà postureo.
Sí. No, no,
perquè tu ets com ets i escrius com escrius, clar, i això no variaràs.
I no enganyo ningú, jo crec que no sóc una persona que enganyi massa.
Zero.
Per tant...
És veritat que hi ha uns temes recurrents, de què va el llibre, pels articles, dels que pot parlar la Nansa i dels que parla habitualment i dels que l'estimem i la coneixem en parla habitualment. És a dir, va des de la homofòbia fins l'ecologisme, fins la memòria històrica, fins la salut mental, passant per les crisis migratòries, sobre la solitud, sobre l'amor, sobre la solidaritat, de tot això va el llibre.
Sí, de tot això.
En algun moment has pensat reescriure un article quan l'estaves escrivint perquè t'estaves passant de frenada?
No.
Mai.
No, perquè és que ja et dic, si jo m'hi estic molta estona i el que he fet molt és esborrar paràgrafs i tornar-los a escriure. Ahir, per exemple, estava escrivint l'article d'aquesta setmana. Doncs va de la filosofia contra la guerra.
Val?
I perquè saps que hi ha aquest tema també que a mi també em preocupa bastant d'eliminar la filosofia dels plans d'estudis. No?
És tremenda.
Clar, en un moment com el que estem,
que
encara és més greu. Encara és més greu, no? Però que llavors t'enfrontes, clar, de què parles ara? Home, estem tots bastant pendents d'aquesta guerra, però al mateix temps amb aquestes contradiccions de dir de debò que estem pendents només d'aquesta guerra quan sabem que hi ha moltes altres guerres i moltes altres injustícies, i una mica aquesta dicotomia en la que ens trobem i vivim, que el que ens cau a prop ens afecta molt més que el que ens cau lluny. Jo no sé com trencar aquesta barrera, però sí que busco raons per trencar-la, perquè ens hauria d'afectar tot i hauríem de tenir la voluntat de que el món fos diferent tot, no només la part que ens toca més de prop.
Són 2/4 d'11. Mira, la part que et toca més de prop, que és, per exemple, un dels temes que escrius molt, que és sobre el feminisme, sobre el masclisme, sobre la violència contra les dones. Sempre ho dic i no m'ho cansaré de repetir. I qui li agradi, em semblarà magnífic, i a qui no li agradi, que rasqui si li pica. Que és que la persona que a mi més m'ha auxiliat, perquè molts homes hem necessitat auxili sobre el tema del que és la revolució més important del segle XXI, que és la feminista, es diu Natza Ferrer. O sigui, la Natza és la persona que a mi, quan em diuen alguna... Escolta'm, estàs aprenent alguna cosa? La Natza Ferrer. Escolta'm, i tu, això per què no ho fas? Mira, parlo amb la Natza Ferrer, que és com fos la meva representant sobre el tema. És a dir, a partir de la Natza, jo tinc la sensació que és la primera persona, ara em diràs que no, segur, però la primera persona que a mi... Parlo en primera persona del singular. L'altra gent que digui el que vulgui. La primera persona que em va començar a fer obrir uns ulls que tenia fastigosament tancat sobre el tema, es diu Natza Ferrer, quan la meva convivència, tu saps perfectament, la meva vida és amb femelles, sí, més sí, que amb mascles.
Sí.
Per tant, i que la meva posició és molt poc important respecte a la que han de tenir les criatures que venen al darrere, si són noies o són dones. Clar, aquesta revolució, tu creus que a poc a poc l'estem avançant, massa a poc o no?
Estem en un moment contrarrevolucionari molt important, però és evident, i justament aquesta guerra, aquesta nova guerra, que li dic nova perquè no hi era, però de nova no en té res, és molt testosterònica, molt, molt testosterònica. Fixeu-vos que en totes aquestes equacions que estem veient no hi surt cap dona. És a dir, tota l'estona estem veient homes sistemàticament, i tu pots dir, home, és casualitat, ja, jo ja no et puc dir que és... casualitat, ni et puc dir que la violència estructural és casualitat. És a dir, sabem qui l'exerceix, des d'on ve, i la resposta és, home, però també hi ha dones que poden iniciar una guerra i també hi ha dones violentes. Sí, sí, sí. Clar, evidentment. Però majoritàriament, històricament, no ho hem vist.
Home, a partir del moment que el govern d'Ucraïna diu que els que es queden a casa són els de 15 i 60 anys, són els homes i les dones i les criatures. És com encara estem a l'època del Titanic, les mujeres i els niños primero.
Exacte. El que s'ha de fer és no dir que les dones són millors, que jo ja saps que ho penso, però tampoc ho aniré dient llocs, perquè quedarà lleig i menys amb una ràdio que l'escolta tanta gent. Sí.
No, però sempre ho has dit, també, no, no m'estàs donant l'exclusiva al segle.
No, però sí que viure en el feminisme vol dir viure molt més en pau. I jo crec que l'objectiu ara mateix és viure en pau. Perquè fins i tot quan hem estat suposadament en pau no hi som, perquè les desigualtats no ens poden fer viure en pau i les desigualtats són cada vegada més grans. Per tant, quan parlo de pau, no parlo de la pau només referida a la guerra, sinó d'una pau realment en la que la majoria de persones tingui un lloc en el món que sigui agradable.
Mira, ens hem passat anys pensant que l'educació és clau per lluitar contra el masclisme i continuo pensant que l'educació és clau. Però les enquestes revelen que el problema es manté i en alguns casos empitjora. Clar, jo em preguntava, hòstia, això tu que ho estudies, que ho veus, que ho notes, tu creus que les generacions més joves estan fent la feina?
Les generacions més joves tenen molta feina a fer perquè tela marinera el que estem deixant, eh? O sigui que no els hi posem tot el pes a les generacions més joves. Llavors, hi ha un grup de gent jove que està molt, molt, molt a l'avantguarda de moltes coses i aquests fan un pas endavant molt important. Després n'hi ha un altre, com hi és en el món dels adults, que fan un retrocés considerable. És a dir, ser jove no et determina res, igual que ser adult tampoc. Vull dir, al final tu coneixes moltes persones que no han evolucionat en tota la seva santa vida, mira que han tingut temps, noi, i persones que sí que ho han fet. Llavors jo crec que una mica l'objectiu és aquest. El que sí que veig és que la gent jove no ho té fàcil i la gent jove també, una part de la gent jove s'estan passant uns discursos gràcies a aquesta merda d'extrema dreta i aquesta contra en la que estem vivint, en la que sembla doncs que, per exemple, la violència masclista no existeix, però és que encara estem molt malament. Jordi, tu dius que aprens de mi, però en el teu programa bàsicament sonen homes.
Sí, sí.
I això...
Jo en estudi també dic una cosa, t'ho dic amb tot el carinyo, Natza, una persona que no és gens dubtosa, no dic pel programa en general, que és la Laia Fram, l'estiu passat va fer les tardes, les nits al 9C i li va costar molt. I és...
Però us expliquem sempre perquè costa. I si tu em dius, vine al programa, anats a cada lloc, jo et diré, no, sí, tant que m'ho has dit. M'ho has dit milers de vegades, ja. Això és veritat. A mi em fa mandra venir aquí, ser l'única dona i discutir amb aquests homenots que tens. És que em fa molta mandra, Jordi, molta, molta mandra, perquè ja és entrar en un paradigma que em costa. Llavors, clar, jo opto per la qualitat de vida i la qualitat de vida vol dir que aquí no tinc ganes de venir justament per això, no?
No vens per això o no vens tampoc perquè tampoc tens gaires ganes de venir? Si et col·loco tres dones, vindràs?
No és un problema de col·locar-me.
Perdona, Albert, això és un error que cometo.
Sí,
és a dir,
sí.
Si jo et poso una taula
sí,
tres dones...
Sí, però no és això, és que jo el que vull és que vosaltres canvieu de mentalitat,
bueno, clar,
en realitat.
També,
no, sí, però a poc a poc. Mira, per exemple, l'altre dia el Jordi Évole, que no sé si encara ve per aquí o no ve per aquí. L'altre dia vaig llegir un titular que deia que va ser un error que la temporada passada només va entrevistar una dona en tota la temporada. Això no és un error, perquè aquests programes es planifiquen. Per tant, no és un error, és una cosa que està feta expressament. Llavors, no vengueu pel·lícules que no són, de dir, miri, jo és que he preferit pels temes, pel que sigui una mica d'honestedat, posar...
Em costa matar.
Perdona?
A mi em costa... Sí, és a dir, em costa molt el tema de la... No,
però siguem més honestos,
Estic parlant amb l'absoluta honestitat.
Absolutament,
molt,
jo també. I estic aquí fotent bronques que no, ningú me les ha demanat.
Perdona, però les bronques jo te les agraeixo molt, perquè em fan veure. És a dir, quan en parlem moltes vegades a la redacció del programa, que és d'aquests temes, hosti... En parlem-hi molt, I està molt bé que existeixi aquest debat.
Ha d'existir aquest debat, però ha d'existir la voluntat real i no a la quota, perquè la quota nosaltres la demanem, la quota, perquè si no hi ha quota no hi ha tema.
Però a tu no t'agrada la quota.
Però no m'agrada perquè jo sóc una tia progressista i perquè no m'agrada la imposició, però en veure que aquí ningú reacciona, les coses s'han d'acabar imposant i és l'única manera en què han canviat coses, també.
Tu dialogues. Mm. Et molesta que el debat es faci pels dos cantons? Cada vegada més a crits?
Sí. molt. Hi ha molta, molta agressivitat. Jo també a vegades em poso a cridar, eh? No
poc.
Soc... Sí, però també m'he...
Poques vegades.
M'he posat a cridar i sobretot si se m'interpel·la, si se m'interpel·la molt directament. Però és veritat que fujo d'aquesta agressivitat. No m'agrada l'agressivitat.
Jo sóc
una persona...
Més,
que hi ha gent que ara que pot pensar, bueno, però la Natza com parla, no sé què. Jo crec que sóc una persona molt vehement, però és diferent de ser agressiva.
Però vehement no té res a veure.
Sí,
no,
sí, però hi ha vegades que
veus,
es confon.
Tu, per exemple, fins i tot amb l'altre, és a dir, en el sector oposat, perquè ens entenguem, no parlo dels homes, eh? No parlo dels homes. En el sector oposat, l'extrema dreta del sector oposat, es crida molt.
Mm.
Homes i dones de l'extrema dreta es crida molt. En el sector del feminisme també es crida massa?
Sí, 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 clar, es crida, sempre es crida, perquè no hem après tampoc...
Bueno, la revolució fa crits, també és veritat.
Sí, sí, clar, a veure,
sí, quin tipus...
i sobretot les dones hem de poder cridar molt, perquè si no, no se'n sent, saps? Que la veu continua estant molt apagada. Per tant, hem de tenir el dret aquí a cridar. Però una cosa és cridar i l'altra és aquesta agressivitat en la que es porten els debats, que costa que al final puguem arribar...
Això no era abans, no passava abans,
ha passat sempre. Mira, hi ha una sèrie que jo recomano molt, em sap que te la vaig recomanar, que es diu Miss Amèrica,
sí,
que explica justament el moviment feminista dels anys 70 als Estats Units, i allà es veu molt bé explicitat com un moviment s'enfronta a dintre si mateix, perquè postures és com els partits polítics, mira el merder que hi ha amb els partits polítics,
bueno,
no s'aclareixen,
bueno,
saps? Ja no et parlo dels espanyols, que a mi no m'interessen
bueno,
per
bueno,
res, però
bueno,
els partits polítics estan tota l'estona barallant-se internament. És normal. Per què? Perquè a casa ens barallem i som dos o tres persones o quatre. Vull dir, l'ésser humà té aquesta condició. El que passa que sí, que abans d'arribar a una guerra i fotre bombes al personal, home, hi ha d'haver algun moment en el que puguis seure't i entendre. Però sembla ser que amb no tothom és possible.
Em molesta especialment? Ara s'ha tirat enrere com... Ai, 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 ai. No, que va. Em molesta especialment que no m'hagis dit el tema de l'Òmnium, que estàs a Òmnium.
Ah, no, però pensava que l'havies de treure tu, això
bueno,
és cosa teva.
Bueno, vaig veure allà la fotografia i vaig pensar, obla, aquí la... Et fa molta il·lusió.
Em fa molta il·lusió.
Què va ser, el Xavier Antic que et va trucar
sí,
i et va dir...
Sí, jo amb el Xavier Antic tinc una relació personal. El Xavier Antic havia estat, mira, parlant de filosofia, va ser el meu professor de filosofia a l'Institut Maragall quan jo tenia 16 anys.
Imagina't. Pues un professor de un bon professor de filosofia en 16 anys et marca molt la vida.
Doncs aquí estic. Aquí estic.
Aquests... Va ser pels 16 anys ser professor de filosofia?
Per moltes coses. En aquella època jo també, per circumstàncies, vaig conèixer la Muriel Casals, que jo era amiga
sí,
de la Muriel Casals de
tant,
tota la vida. Llavors el Xavi em va venir
bueno,
amb aquesta proposta. Però veus, justament li vaig dir una cosa al Xavi. Dic, has de saber una cosa i jo t'aviso per si no la saps. Jo no sóc una persona d'organitzacions. Tu saps
ho
que
sé
jo
perfectament.
Sóc una tot, persona...
Tens un caos permanent enmig de caos. O sigui, no pot... No,
jo vaig a la meva, diguéssim. Jo
sí.
Vaig a la meva i les organitzacions sempre he tingut un recel amb les organitzacions. Però per altra banda vaig pensar que justament ara nosaltres, Catalunya, estem en un moment molt, molt, molt complicat i jo formo part d'aquest desànim col·lectiu. Per tant, si t'ofereixen la possibilitat de revertir aquest desànim col·lectiu d'una manera activa, és a dir, almenys la possibilitat d'intentar-ho, jo crec que és un moment maco amb una companyia brutal per fer-ho. També hi ha la Mònica, també hi ha el David Fernández, vull dir...
És que clar, amb una taula on hi hagi
clar,
la Natza, el David, la Mònica...
Et ve de gust. Et ve de gust amb tota la inquietud que això representa i amb veure què es podrà fer. Però crec que és justament en els moments més complicats on t'hi pots posar més energia.
Algun partit polític t'ha volgut fitxar?
Bueno, fitxar.
En llistes?
Sí, en llistes.
La CUP? Esquerra?
La CUP.
La CUP?
Sí.
I, evidentment...
No, els partits polítics sempre els hi diré que no. La meva manera de fer política no és entrar en un partit polític. Això ho podeu gravar, guardar
no,
el tall...
No, perdona, no cal que gravi, això ho tinc claríssim.
Sí,
és que
no. O
sigui, coneixent la bèstia...
No. Jo una organització com Òmnium m'hi puc ficar en un partit polític. I jo crec, com el Xavi, que això és una cosa que defensa... jo crec que des que ens llevem fins que ens anem a dormir estem fent política amb la nostra vida, amb les decisions que prenem. Totes les decisions són política i crec molt. Però, evidentment, aquesta visió de la política activa i de cobrament, perquè això, destaquem-ho, això d'Òmnium és voluntariat, diguéssim, que per això ho he agafat, també. És a dir, per mi, el lligam amb la cadira no existeix. És a dir... se'n podran retreure moltes coses, però no cobrar uns diners per fer no sé què, jo això sí que no volia, no volia. Que és la part interessant i que no és la que té la política, i és on veiem que les cadires s'enganxen i no es desenganxen. Que ja no sé si és per cobdícia o per imbecilitat, mai sé distingir-ho.
O per por, no, també?
No
sé. Bueno, sí, dilluns que ve a les 7 de la tarda, la Natza amb la Lídia Heredia presentaran Tinc algunes certeses i molts dubtes, aquest llibre editat per Ara Llibres, sobre els articles precisament en el diari Ara de la Natza Ferrer. Serà a la llibreria Laie, dilluns que ve a les 7 de la tarda.
Deixa'm dir que la Lídia, és que li agraeixo molt, perquè la Lídia és molt poc prolífica. Ella fa la seva feina, però fa moltes poques coses, i que em digués que sí, que és una de les periodistes que jo respecto més d'aquest país, em va fer molta il·lusió.
Sort que ho fas a les 7 de la tarda, perquè és de les que es lleva en unes hores absolutament
indigestible. Ho faig a les 7 de la tarda perquè no hagi d'anar-se'n a dormir tant.
Que sigui un èxit, Natza.
Moltes gràcies.
Fins molt aviat. Gràcies. La Natza Ferrer, avui aquí al Món RQ. De què us ens parlem de Batman?
El Món RQ, amb Jordi Basté.